És l'hora de mossegar la poma. Avui no hi ha el Tomàs.
Tu qui ets?
Sóc un Mindundi, el Carles Canyo. Benvinguts al programa 308, l'episodi 16 de la desena temporada. Avui ens torna a visitar en Daniel Canyo, que ja ens va visitar la temporada passada amb la intenció de fer una segona entrega parlant de retoc fotogràfic i postproducció digital d'imatges i responent a preguntes dels oients que van quedar pendents.
Sí, sí, i algunes que ens han fet aquesta setmana. De fet, alguna meva que comparteixo amb els oients. O sigui que estem...
Perfecte.
Els que fem mossegar la poma tenim el control tècnic i membre de la tertúlia, el senyor Miquel Àngel Cabrera.
Hola.
Que avui té micròfon i tot.
De fet, Miquel Àngel diu que ha vingut a fer de tècnic de mossegar la poma i de fer de testers perquè així s'estalvia 2 hores de podcast aquesta setmana.
Ole, bravo.
Com a col·laboradors habituals, en Dani Amo, un tal Carles Canyo i Raimon Lapuente, que està al Japó.
I està fotent una ràbia en Rai. El veus les seves fotos d'Instagram i va enviant fotos de Japó, de temples, de halo, de muntanyetes. Dius, collons, tio, modera't una mica, que estem aquí glatint, aquí passant fred i tal, i ell allà a Japó passant soteta.
Bueno, no pot ser això, és el que li toca. Codirecció i postproducció al senyor Marc Alier.
Sí.
I producció, condicció, direcció, i qui no us parla però que està present en les nostres ànimes, sempre, el senyor Tomàs Manzanares.
Val a dir que avui és el primer dia des de que estem fent el programa des de la Pelu que comencem puntuals a 2:30.
Perquè,
o sigui, el corol·lari és, Tomàs, és culpa teva. ¿Vale?
Sí. Com diria el de Airbag, que professional.
Tu
estàs molt content o no?
Jo sempre estic molt content, però no, ara no això ho fèiem, aquest any ja no ho fem molt content.
Ah, vale,
però bueno, a veure, no oblidem que surt la nova pel·lícula del Vin Diesel XXX. Vale, o sigui que per això és per estar molt content i aquest any tindrem un altre Fast and the Furious, o sigui, no te n'oblidis, hem d'estar molt contents. Sí.
Com veus, Dani, tenim un punt hortera. Bueno, doncs, sin más dilación, comencem!
Ai.
Benvinguts a Mossega la Poma, 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, anem a parlar de retoc fotogràfic professional amb en Dani Canyo de l'estudi de postproducció de fotografia publicitària O-Touch.
Molt bé, perfecte,
Dani.
Perfectament.
Bé, Dani, tu vas venir convidat al programa 263, on ja vam avançar que el tornaríem a fer,
sí.
Tornaries a venir.
Sí, sí.
I va quedar algun tema pendent.
Jo no el vaig poder interrompre.
No. I avui, no. Per això t'he portat, Dani, perquè el Marc et pugui interrompre.
Vale, em sembla bé.
Hi va quedar alguna pregunta pendent dels oients que avui respondrem. Però bueno, vam estar parlant com enfocar aquesta entrevista i precisament ho encararem a la part aquesta d'equipament a utilitzar en aquesta professió i després ja parlarem del present i del futur immediat i d'altres coses. I finalment donarem resposta als oients que al final... Doncs fent, diguem-ne, bon exemple de la llei de Parkinson, aquella que ho deixen per l'últim minut.
Sí, avui ja estaven fent les preguntes avui.
Exacte, jo estava ja quasi dinant i tothom fent allà propostes i preguntes.
Bueno, està bé, ells saben que gravem ara, doncs...
Clar.
Llavors, alguns ja saben que engeguem a 2:30, però com que saben que engeguem tard, doncs ja a 3 encara diuen encara, coses. Avui no.
Encara preguntaran. Avui faran salat.
I bueno, avui tens un soci que és el Xavi Carreras, sí, que avui tampoc ha pogut venir, però...
No, és que avui és el dia que destinem una mica a formació i aleshores tenim uns horaris una mica complicats. Però bé, es disculpa novament a tots vosaltres i sí, el nostre estudi és un estudi a retoc digital per publicitat amb finalitats pràcticament exclusivament de publicitat. I som dos socis, en Xavi Carreras i jo, tenim el nostre estudi a Poblenou i tenim ja una trajectòria de més de 15 anys treballant conjuntament com a estudi. Cadascú pel seu cantó tenia un passado i bueno, i el deixem aquí.
De fet, el programa anterior el Tomàs us va presentar i llavors pues, deia que no ho hem tornat a fer però que tu havies fet temes de direcció a fotografia i, temes,
sí,
i ell havia fet fotografia a viatges.
Sí,
i que, bueno,
sí, veníem de dues disciplines molt diferents del món de la fotografia però en essència tots dos d'arrel som fotògrafs, amb la qual cosa com a retocadors tenim diguéssim un llenguatge eminentment fotogràfic. Uh-huh. Perquè venim de la creació de la llum, de la creació de l'enquadre, de l'emulsió...
Bueno, aquí on veieu el Dani, va ser un dels meus mentors en quant a tema fotogràfic.
Sí, és veritat.
Que jo tenia una càmera reflex xunga i feia fotos i el Dani... M'agradava la seva sinceritat i el teu to directe, no? A veure, esto es una mierda.
Està bé, no?
No ho deia així, però...
La primera en la frente, no?
Sí, bueno.
Sí, no, però m'agrada molt, vaig aprendre molt, perquè...
Si vols aprendre, més val que et diguin les coses, no?
Sí, 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 la veritat és que...
Amb una mica més de suavitat, no? Però, bueno, a vegades és que la confiança fa fàstic.
Bé, anem al tema.
Però és la manera de millorar, i diuen, escolta, això no és prou bo.
No, està clar.
Si diuen, ja està prou bé, aquí et quedaràs.
Clar, no, no, per descomptat, per descomptat. A més, a la nostra professió estem com molt acostumats a... Ara aquesta paraula està una mica de moda, ja no es diu així, es diuen de moltes altres maneres, molt més cool i molt més trendy, però estem molt acostumats a fer brainstormings i a fer constantment...
Ah, hi ha paraules més trendy per fer brainstormings?
Sí, bueno, ara no es diuen així, jo ja perdo. Jo és que ja, jo ja començo a ser una mica juràssic, per edat començo a ser una mica juràssic, i ara ja diuen, per exemple, no sé, els briefings ara li diuen mood boards i coses així, i dius, bueno, acaba sent el mateix al final.
Vale.
Dona igual, la qüestió és que hi ha molta reunió, molta proposta i molta crítica sempre constructiva, però la millor manera de no perdre temps és dir-ho directament, de manera educada i amb respecte.
Això és una puta merda i ja està.
Ja està, exacte. Dir, això, amb això no anem enlloc, comencem de zero.
Maco, això és molt maco i molt bonic, però és una puta
comencem
merda.
Comencem de zero, això no està enfocat, no farem res d'això, canviem i així anem.
Doncs, si us sembla, comencem amb aquest primer bloc de tema d'equipament de treball, dispositius i espai de treball, si vols. Mm. I bé, doncs, podríem començar amb un tema que normalment la gent pregunta, que seria el tema del software. És que si programari el Marc em pega. Però...
Yeah. Jo alguna vegada ho he dit, alguna vegada se m'escapa.
Nosaltres realment no li diem software. O sigui, sí, perquè així ens entenem tots, però realment per la nostra professió tots són dispositius.
Aparatus.
Aparatus,
exacte. I els programes també són dispositius.
Sí, perquè entenem que una imatge o la seva qualitat té que veure amb el seu flux de treball. O dit d'una altra manera, la qualitat d'una imatge sempre la defineix el seu flux de treball. En tant en quant la imatge publicitària o per encàrrec o finalitat publicitària bàsicament no és una imatge pel record o no és una imatge domèstica o una imatge d'aficionat, sinó que té una finalitat molt concreta i que el que pretén és, amb una data concreta, fer un impacte visual sobre una població, amb la qual cosa en si mateix és efímera, amb la qual el que fem és intervenir o analitzar molt bé quins dispositius són necessaris al llarg d'aquest flux de treball per optimitzar aquest recorregut des de que apretes el disparador de la càmera fins que el veu a l'espectador i fer servir precisament aquells dispositius que ens garantiran aquella qualitat pretesa per part del client.
O sigui... Jo quan vaig ficar en fotografia, vaig entrar en fotografia digital, però vaig entrar amb la primera comunió amb la Instamatic 25 sí. de Kodak, que aquesta, suposo que hem passat molts per aquesta, però quan vaig entrar, diguéssim, en fotografia més en sèrio, vaig entrar ja amb la fotografia digital. I em vaig donar compte d'això, és que havia de definir un flux de treball perquè sí, te'n vas de viatge, tornes de viatge amb 800 fotografies i...
Sí, sí, doncs imagina't amb una campanya de publicitat que no són 800 fotografies, que són moltes menys, però aquestes fotografies han de servir tant per una imatge per web que amb valor de píxels és diminuta en comparació amb un PLV o una baia o un OPI o qualsevol cosa d'aquestes que un cop impresa són moltíssims, més mils de píxels. Amb la qual cosa, sí, nosaltres estem constantment definint flux de treballs i com que el flux de treball, per definició purament teòrica, és totes aquelles fases que intervenen i els dispositius que intervenen en aquelles fases afecten a la qualitat, doncs parlem de dispositius.
Posem un exemple de flux de treball?
Sí, i tant. El flux de treball més senzill o el que tothom pot arribar a entendre, que inclús és el més domèstic, és jo faig una fotografia i aquesta fotografia vull imprimir-la en un llibre, un àlbum de records, per exemple. Això seria un flux de treball, el que passa que això ha transportat a professional. Aleshores, tu has de tenir en compte que aquí, com a mínim, hi ha tres fases bàsiques.
La
captura, la segona és la postproducció digital o la manipulació que en vulguis fer, i la tercera és tota la part d'impressió. Com tu captures aquella realitat pensant ja, perquè realment la qualitat de la imatge, clar, aquí hi ha una certa dissociació amb el que seria el món domèstic o nosaltres li diem consumer-prosumer, és a dir, aficionat o aficionat avançat, respecte al món professional. Al món professional la imatge, repeteixo, ha de tenir una finalitat molt concreta, amb la qual cosa la qualitat es mesura no amb si utilitzes un pedazo càmera que te cagues, no sé què, sinó si la càmera és l'adequada per aconseguir que al final, en el destí, aquella imatge té els píxels que ha de tenir i amb la qualitat que han de tenir. Amb la qual cosa, els professionals no valorem tant els dispositius amb com quants milions de píxels tenen o el raspaller, quants megapíxels o l'òptica, si té una lluminositat de no sé què. Aviam, si jo disparo, per posar un exemple, si jo disparo en un estudi amb flaixos, a mi que l'òptica tingui una lluminositat 1.8, parlant amb, per la parròquia en vulgar, me la porta fluixa, perquè disparo un flaixos a diafragma 11, amb la qual cosa m'és igual la lluminositat 1.8, i a lo millor el fet de que l'òptica sigui 1.8 són 1.000 euros més, i prefereixo gastar-me aquests 1.000 euros més amb un altre dispositiu que necessita una altra qualitat.
Aleshores, amb una millor il·luminació,
clar,
amb un fons...
O amb uns millors capçals de flaix, o amb una millor targeta gràfica per l'ordinador, etc etc. Aleshores, el professional constantment està molt valorant i avaluant quins són els seus flux de treball perquè el condiciona amb el hardware, el software, en definitiva amb els dispositius que utilitzarà.
I com que el flux de treball és una cadena, diguéssim, al final l'esglaó més petit és el que més dèbil és el que va trencar tot.
I tant, i tant. No, i a part hi ha un altre tema. Jo, per exemple, clar, evidentment, jo vinc de la fotografia i controlo la part de captura, però jo, la meva professió, soc retocador. O sigui, jo manipulo digitalment una imatge amb unes finalitats concretes, però això a mi no m'exclou de precisament conèixer què vol dir capturar i precisament què vol dir, sobretot molt important, què vol dir imprimir. Perquè jo sóc, diguéssim, dels darrers eslabons de la cadena aquesta de creació que entrega la imatge ja manipulada al client, ell li fa els arts finals, és a dir, la compilació amb el disseny gràfic i allò va directament a la impremta. Si no entreguem correctament aquesta imatge, l'impressor es torna loco. Loco, si vol estar dins la cadena i fer més del que li pertoca.
Però us oient mossega la poma, l'impressor és de Badalona, en aquest cas.
Sí, sí, amb la qual cosa és important tenir un coneixement una mica absolut de tot el que seria un flux de treball i tenir ben clar què és el que has de demanar en base al que et demana el client, perquè el client et demana una cosa, factible o no, però amb una finalitat de destí molt concreta.
En els vostres fluxos de treball feu fotos amb mòbils?
Depèn, pot arribar a ser, sí. De fet, podria explicar anècdotes de coses que em resol amb un mòbil.
Però hi ha explico, però hi ha una, com una conversa que fa uns anys que dura, sí, entre en Carles i jo, i en Carles sempre assumeix es refugia en l'autoritat del cosí. Aquí cosí present.
Sí,
per tant,
no, jo diré que són bastant detractors dels mòbils. Detractor, ja et diré el per què.
Bàsicament, al final la millor càmera que tens és la càmera que portes al damunt en el moment de tirar la foto.
Per descomptat.
És com allò, quan aquell avió va aterrar en el Hudson, li van fer una foto amb un iPhone. Perquè no hi havia,
sí, hi havia un altre, clar, evidentment.
En aquell moment és la foto que toca. Tu creus que els mòbils arribaran a substituir o a igualar les càmeres de nivell professional?
Difícil, a no ser que hi hagi un plantejament òptic diferent, m'explico. És a dir, un mòbil, l'exemple que tu has posat del Hudson és correctíssim i a més ha de ser així, no pot ser una altra manera. Però nosaltres distingim molt entre, de la mateixa manera que distingim molt entre el que és fotografia no professional de fotografia professional, també distingim molt per sectors. L'exemple que acabes de posar tu és un exemple de fotografia informativa, en la que la rellevància del missatge és la informació de l'aconteixement succeït. Val? Per exemple, en el meu cas, jo treballo en fotografia publicitària. El missatge visual o la finalitat de la imatge com a tal és l'impacte visual, no és la informació. La informació és l'eslògan, és la frase que posen al costat de la imatge, el que sigui. Però realment la imatge el que ha de fer és impactar visualment. Amb la qual cosa, a dia d'avui almenys, un mòbil no té, sempre serà un gran angular, ens agradi o no. Encara que tu després digitalment el retallis, sempre és un...
L'iPhone 7 em sembla que porta el gran angular i porta un 50.
Sí, però fins que no canviï molt això, és així. Després hi ha tota una tecnologia al darrere, a part de l'òptica, a nivell de sensor, etc, que ara per ara, jo no dic que en un futur no pugui ser, però ara per ara és més un problema que una virtut, i et poso l'exemple. Els nostres clients, que la majoria d'ells són creatius d'agència, moltes vegades fan els esbossos o fan la creativitat, i per tenir referències visuals que els hi serveixin, si no tenen una càmera a l'estudi, doncs, lògicament, com és normal, agafen l'iPhone i fan la foto i la composen, fan l'esbós amb la idea gràfica, amb aquell iPhone, i clar, els hi agrada tant, o el veu el client final, per exemple, jo què sé, la marca de xocolata o el que sigui, hosti, això ens encanta, volem això. Clar, després digue-li al fotògraf que allò ho ha de reproduir amb una càmera reflex. És quasi literalment impossible. I això genera un conflicte.
Com? O sigui, sí. Tires una cosa amb el mòbil...
Tu, per fer l'esbós creatiu per proposar-li al teu client, l'agència...
Tires amb el mòbil.
pot tirar-ho amb el mòbil perquè és el que té més a mà. És el mateix que has dit tu, és el que té més a mà. Tira i per fer l'esbós i un disseny en baixa per ensenyar al mòbil. Mira, la campanya aniria per aquí. S'ha donat casos en què aquella captura feta provisionalment amb el mòbil ha agradat molt i es vol duplicar allò, però clar, per poder reproduir
amb...
no, a valles publicitàries, clar, això s'ha de tornar...
s'ha de tornar
a fotografiar, clar, digue-li a una càmera, per exemple, la nova càmera, el nou raspatgel, la XF de Phase One, que té 100 milions de píxels de base de sensor,
bé.
Sí, pues digue-li aquesta càmera que faci el mateix que fa un iPhone, és impossible a nivell de sensació visual.
Per què no?
Per l'òptica, per la construcció de l'òptica...
El Dani, una vegada, jo li vaig demanar consell per comprar-me una compacta, que em vaig comprar la Canon aquella, la G12, bueno,
sí, pot ser la
que era una
G12.
Compacta que era de les millors que hi havia, perquè, i una de les coses que em va argumentar era el sensor, perquè dels sensors n'hi ha que són molt petits i inclús a la mateixa mida n'hi ha que les tecnologies que fan que després els colors...
Diguéssim que ens podríem complicar molt la vida, però diguem que aquí amb una captura intervé bàsicament l'òptica i la seva qualitat i les seves capacitats físiques i després el sensor. I és un fals argument de qualitat, per exemple, que això és un argument que utilitzen totes les botigues de fotografia, però és fals, almenys a nivell professional, el concepte de que a més milions de píxels, més qualitat. Això és completament fals.
Depèn de la qualitat dels píxels?
Bueno, depèn bàsicament de la superfície que tenen aquells píxels i la quantitat respecte a aquella superfície, perquè voldrà dir que tens píxels de més superfície o de menys superfície i, en conseqüència, tindran més capacitat per captar matisos de llum o no. Bàsicament és això.
És que si agafen amb un telèfon mòbil, amb el sensor d'un telèfon mòbil, que ja podem veure quina mida té. Un 35 mil·límetres seria com una càmera de reflex, serien com dos segells de correus. El sensor del mòbil és el que veus de càmera, això és el sensor.
Per això, moltes vegades va haver-hi una època, i encara existeix, que molta gent diu, no, hosti, les noves reflex, la nova tecnologia reflex, les noves Canon, les noves Nikon, ja substitueixen els sensors de format mig. Això no és veritat. O sigui, aviam, substitueixen matemàticament. Tens tants milions de píxels, matemàticament, amb aquests milions de píxels pots fer aquesta superfície d'imatge en aquest dispositiu. Això és cert, perquè és pura matemàtica. Si jo tinc 2.000 per 3.000 píxels i el dispositiu de reproducció necessita tants píxels per polzada, això em dona una superfície, ja està. Ara, l'altra història és aquests píxels quina qualitat tenen de captació. Perquè, clar, no és el mateix un píxel que té, per entendre'ns, superfície per respirar, és a dir, superfície per rebre llum i captar llum, amb la qual cosa, amb condicions de llum difícils, captarà millor perquè tindrà més superfície, que un píxel que és estret, petit i angoixat, que li hauràs de posar ISO, augmentar la sensibilitat, perquè no veu, perquè és sec. Quan, a més,
al final el que tens és el gra.
Clar, perquè, entre altres coses, la ISO, que aquest és un altre dels grans errors que es comet, creure que la ISO realment són les ASA d'antanyo, de l'època de l'emulsió, això és fals. El sensor té una única sensibilitat.
És la forma que es processa per sobre.
És la forma en què després la cuina del sensor, és a dir, tot el que hi ha per darrere del sensor, com cuina i com el conversor analògic o digital i els seus potenciadors amplifiquen aquella senyal per aconseguir aquell hipotètic 800 ASA, però en realitat si el sensor la seva sensibilitat nativa és 100 i punt. I si tu li has dit al teu fotòmetre 8-800, el que està passant és que hi ha un potenciador que està amplificant la senyal. Si a sobre el píxel és petit i ranci, aquella senyal, sí, clar, aquella senyal de poc voltatge genera un soroll que, bueno, riu-te tu de la Copa Davis i les pilotes de tenis.
Són aquestes fotos típiques de nit fetes amb telèfons mòbils.
Que... O amb situacions de llum en un interior en què el cos està molt, molt baixa la llum. En qualsevol cas, sí que és veritat una cosa. A dia d'avui, a mi m'agrada pensar que cada dispositiu és vàlid o invàlid en base precisament al que estàvem comentant al principi, en base allà on el col·loques, en base al flux de treball. És a dir, no nego que amb un telèfon mòbil puguis fer moltíssimes coses, sempre i quan la finalitat d'aquelles coses que pretens el telèfon et doni aquella qualitat.
Es queda contra el senyor Alí amb la resposta de l'autoritat del Primo Caño.
Sí. Vale.
Deixa'm preguntar, per exemple, aquesta campanya d'iPhone, de que amb l'iPhone 6 em sembla que era, veies una valla aquella...
Això és cert.
S'ha fet amb un iPhone,
sí,
no?
Sí, bueno, pot ser cert. Et puc explicar l'argument tecnològic de per què pot ser cert. No però, ho sé del
però,
cert,
però
pot ser-ho.
Però allà hi ha un retocador que ha retocat la imatge?
No necessàriament. T'explico. Tècnicament pot ser cert per una senzilla raó. El que passa que aquí potser ens adentrem en tecnicismes molt bèsties. Vosaltres, si no, em freneu. Vale?
Ens agrada. Ja no estem a la ràdio. O sigui, vale.
Ens freneu, si no. El quid de la qüestió està en que, per això una mica abans argumentava que dona una mica igual els milions de píxels que tu tinguis. L'important és aquella imatge on es representa, on s'ha de mostrar. Perquè aquell dispositiu que representa aquella imatge, i quan dic dispositiu que representa, vull dir des d'un monitor o una impressora que imprimeix, té unes necessitats de reproducció per garantir qualitat fotogràfica. Val? Per exemple, m'explico, un monitor s'estandaritza que la seva resolució és 72 píxels per polzada. S'estandaritza això. Avui en dia és més, però s'estandaritza això. Què vol dir això? Que el dispositiu, no la imatge, no. El dispositiu necessita agrupar de 72 en 72 píxels la quantitat de píxels que té aquella imatge per fer una superfície concreta a la que sigui. Val? La impressió, per exemple, offset, de rotativa offset, s'estandaritza a que la resolució que necessita la impremta offset, no la imatge, la impremta offset, és de 300 píxels per polzada. Una mateixa imatge de 2.000 per 3.000 píxels vista amb un monitor és infinitament més gran que una imatge de 2.000 per 3.000 píxels impresa amb una offset. Per què? Perquè simplement el dispositiu que la representa té unes necessitats diferents d'agrupar píxels per unitat lineal, val? Uh-huh. Per garantir que el to continu, és a dir, la qualitat fotogràfica. Què passa amb les lones de les façanes? Les impremtes o els dispositius que imprimeixen aquestes lones, la seva necessitat és de 6 píxels per polzada.
Que foten píxels com donetes.
És 6, no, 6 píxels per polzada. Per què? Perquè és lona perforada i està pensada per veure-ho a la distància.
Clar.
Si tu t'apropes, veuràs uns pixelots del tamany d'un puny. M'entens? Però què passa? Com que aquest tipus de lona perforada, la seva tecnologia requereix només de 6 píxels per polzada, calculeu...
Foto tirada amb l'iPhone.
Clar, calculeu, però, llavors... iPhone, calculeu un iPhone la quantitat de píxels que té i multipliqueu per 6 píxels per polzada i us donarà la immensa superfície que pot imprimir una lona d'aquestes amb una imatge d'iPhone. Aquesta és l'explicació.
Com ens enganyen, eh, Marc?
No, però que... veure, això és així de senzill. Quan tu estàs mirant la tele, per exemple... Una tele en alta definició, ja no la 4K, però són 1.900 i pico,
sí,
per 1.080.
1.000 per 1.080, sí, sí.
Doncs,
i això en termes de fotografia, diguéssim, fixa, és una ridiculesa per segons quins dispositius.
Clar, llavors, sí, però clar, això en principi la televisió tu l'estàs mirant a 2 a 3 metres, excepte els nens que sempre es foten allà
avorrats
al piló. Bueno, els nens no s'avorren al piló, s'avorren a la tele. Ai,
Va, això, no teniu una campana de sol, rotlla, o targeta vermella o
alguna cosa així?
Targeta vermella o alguna cosa així.
No, però sí que s'amorren a la tele, clar, els nens, i els diuen, aparta't, collons. Bueno, però quan tu t'agafes i te sentes al sofà i et fots l'iPad a sobre de la panxolina, pràcticament la imatge la veus exactament igual.
Sí, sí, clar.
I de fet, en l'iPad doncs, tens molts més píxels.
Bueno, és que nosaltres juguem, per això insisteixo tant en definir molt bé el flux de treball, però nosaltres juguem molt amb això. És a dir, no us estan, en principi no tenen per què estar-vos enganyant amb el de fet amb un iPhone 6, perquè la quantitat de píxels que té l'iPhone, per el que necessita aquell dispositiu que imprimeix a 6 píxels per polzada, li dona aquella superfície.
Sí, però un altre mòbil amb un megapíxel semblant podria fer el mateix.
Sí, per descomptat. Però aquí han estat ràpids els d'Apple.
Ja. L'argument que feia amb el tema de la reflex és que jo vaig, normalment vaig amb tres càmeres. Vaig amb una compacta, amb una Lumix LX7, que és una càmera estupenda. Vaig amb una Canon 60D, una reflex amb el seu Tamron, amb el seu 2.8 i tot allò, que és una reflex que està bastant bé, no és a nivell professional, però... nivell prosumer és de les bonetes, i després vaig amb l'iPhone 6. Llavors, durant els anys, els últims 7 anys que tinc crios, doncs primer un, després en tinc dos, perquè els vam fer un darrere l'altre, hi ha gent que els fot de cop. No sé com ho fan, però els hi surten dos. Doncs el...
Tot és voluntat.
Sí, sí, és fer-ho molt bé. No sé si la foten amb efecte o alguna cosa així. No ho sé. Bueno, deixant de banda això, esclar, jo cada any faig dues coses. Una, faig un àlbum i un vídeo. Monto un videoclip amb els vídeos que he fet durant l'any, amb la reflex, amb el mòbil i un àlbum amb les fotos. Llavors, normalment, cada any, fins que vaig arribar a l'iPhone 6, normalment hi havia molta diferència entre les fotos i els vídeos que es tiraven amb la reflex i amb la compacta respecte de les fotos que es tiraven amb el telèfon. I moltes vegades amb fotos que tinc amb l'iPhone, algunes no, quan és de poca llum i tal, ja veus que allò està tirat amb l'iPhone, però moltes vegades he tingut que anar a mirar les dades EXIF per saber si aquella foto l'he tirat amb l'iPhone o amb la reflex.
Sí, però
estem
parlant d'arxius tancats, d'arxius acoplats, JPEGs o TIFFs. La gran diferència que tu pots apreciar, és a dir, d'arxius cuinats.
La diferència rau en el RAW.
En el RAW.
Sí, amb la reflex tiro, amb les compactes tiro molt.
És veritat que per segons quin tipus d'usabilitat, és a dir, de destins, un arxiu tancat, segons la cuina que hi hagi al darrere. Clar, l'iPhone pot tenir darrere de tot una maquinària de software i de cuina, que té, evidentment, amb una sèrie de filtres que fan que tu vegis una imatge lliure de soroll, lliure de no sé què, lliure de no sé quantos, bueno, perquè ells són conscients de les limitacions que té aquell dispositiu en base a que té un sensor de puça i una òptica enganxada a aquell sensor que pràcticament no pot ni respirar, saps? I aleshores ells això ho contrarresten. Clar, la història està... De fet, tu sabràs... Tu, si vols saber si la teva càmera és bona o dolenta, i ara ja parlo de reflex o de... O és igual, d'aquelles càmeres que permetin disparar en RAW. Tu sabràs si una càmera és bona o dolenta...
Si t'hi dispara en RAW.
Si fas una captura en RAW i analitzes aquell RAW. Perquè tota la resta voldrà dir que es cuina. Evidentment, els fabricants no són tontos. I aleshores el que fan és mirar quines tendències hi ha, mirar quins gustos hi ha en la societat, i el que fan és muntar cuines que siguin la foto perfecta. De fet, Nikon va ser un dels promotors de El color vivido. Com a concepte, el color vivido o el color memorizado. Nikon durant un temps venia a les seves càmeres digitals al principi de tot l'era digital dient: nosaltres som els únics que som capaços de els nostres sensors capturar color memorizado o color vivido. Això volia dir que era aquell color que tu tenies en el teu record de l'emulsió dels anys i anys i anys que tu has fet fotografia analògica. I clar, era com... Després, en essència, és un punyetero eslògan, no vol dir res.
És com un filtro d'Instagram, sí, bàsicament. Ja està.
Bueno, a veure, es nota que avui hi ha el Marc, perquè...
Però avui hem començat d'hora i tenim temps.
Ja vale, fem tard, no? Ja fem tard.
Sí, sí, però jo havia parlat amb el Dani l'altre dia per telèfon i de la part aquesta dels dispositius de tipus programa, que vaig dir que, bueno, que tenen uns requeriments... O hardware, però amb el tema del software, que hi havia uns requeriments i que s'havia de tenir en compte perquè la gent em va començar a dir que coses dels núcleos, del processador...
Clar, el tema una mica està en el següent. Una mica ja havia fet una mica diguéssim el titular quan hem parlat una mica de les càmeres i jo he dit, jo professionalment parlant, perquè necessito una òptica ultralluminosa si disparo en flaixos, amb un estudi, amb un controlada, etcètera, etcètera. És a dir, resumint, sí que és cert que diguéssim, el sector professional, com us deia abans, mesura molt amb quina finalitat utilitza els dispositius, amb la qual cosa els compra molt assenyats a aquella finalitat. I puc entendre que, evidentment, amb un ús més d'aficionat o de, bueno, consumer, prosumer o domèstic, pues clar, un dispositiu potser ha de servir per a tot, no? I amb la qual cosa es pot entendre que hi hagin certes desviacions una mica del que diré ara. El que diré ara, en qualsevol cas, té que veure des d'un prisma purament 100% professional i des de la meva experiència com a retocador digital. Hi ha una cosa que és evident. El primer que t'has de plantejar és: per què vols aquell dispositiu? O sigui, jo vull un ordinador per retocar o vull un ordinador per veure sèries, per retocar, per fer no sé què, per fer no sé quantos, per l'Spotify, per no sé... En el nostre estudi, per exemple, el nostre ordinador de retoc bàsicament serveix per retocar i ja està. I poca cosa més. I aleshores el tenim molt, molt, molt optimitzat per això. Aleshores, una de les coses més importants que ha de fer, igual que fem amb la càmera, moltes vegades ens tornem com a locus mirant 1.000 botigues de fotografia, mirant 1.000 pàgines web de referència de càmeres i no sé què, per triar el millor cos de càmera, la millor òptica. I després l'ordinador, l'única premissa és: tinc que comprar un pepinazo. I ja està. I em gasto tots els 1.000 euros que tinc per la meva unitat de postproducció digital amb un pepinazo. Bueno, això és molt relatiu, per una senzilla raó. Primer, sàpigues què necessita el teu software. Per exemple, l'anècdota que li explicava al Carles el dia que vam parlar és: fins la versió CC 2014, o crec que com molt, molt enrere la CC6, val?
De Photoshop, val?
Photoshop, abans del CC6 o del 2014, només treballava un nucli de CPU, a un. És per això que tu no podies guardar i treballar alhora, entre d'altres coses. Amb la qual cosa, si el teu ordinador servia per retocar, per què t'has gastat tants mils d'euros en 8 nuclis? Quan només en fa servir un. No? O sigui...
Montes un Xeon,
clar,
no sé què...
No, clar, dius... O sigui, però això és una mica sentit comú, com ho pot ser...
Per
qualsevol...
poder jugar al Buscamines...
Clar, o per l'Spotify, que menja de l'hòstia. Però vull dir... No, però això és una mica sentit comú com qualsevol professió. Però, per exemple, una altra anècdota. Clar, ara sí que és veritat que Photoshop ja utilitza més d'un nucli i gràcies a això, doncs, podem fer guardar mentre treballem, etc. Però, bueno, la RAM. tothom com a loco comprant RAM. Bueno, doncs Adobe Photoshop sí que és cert que hi ha softwares de manipulació d'imatge com pugui ser un CGI, un Cinema 4D, o un... Sí, un CGI, un Cinema 4D, que sí que tira molt de RAM per fer els renders. Però, per exemple, Adobe Photoshop quasi no tira de RAM, tira de discos de memòria virtual. És a dir, faries bé de no gastar-te tanta pasta amb moltíssimes gigas de RAM quan la màxima RAM aconsellable d'Adobe són 8 gigas i aquests diners gastar-te'ls amb un segon disc dur ràpid per assignar-lo a la memòria virtual de Photoshop. Perquè què passa amb Photoshop? Que Adobe Photoshop és un programa que computa matemàticament coses molt, molt complicades. Una de les coses més difícils que computa, per raro que us pugui semblar, Adobe Photoshop, és el desenfoque gaussiano. És de les coses més complicades matemàticament per Adobe Photoshop. I es menja una de disc de memòria virtual per fer un desenfoque gaussiano, que ho fliparíeu. Clar, què passa? Tots els càlculs matemàtics que Photoshop necessita fer amb discos de memòria virtual, el que fan és defragmentar i destrossar aquell disco. Si tu tens el teu disc de memòria virtual d'Adobe Photoshop en el teu disc del sistema operatiu, ves-te calçant. Perquè com facis retocs d'arxius, com és el nostre cas en l'estudi, de 2, 3, 4 i 5 gigas de pes, pots flipar. Perquè en qualsevol moment se't queda penjat el tema i aquell ordinador ja no lo salva ni Stallone. M'entens? Amb la qual cosa, aquestes coses s'han de valorar.
En aquest cas, potser seria interessant... Amb el Mac no sé com es pot fer, però amb el Windows sí que es podia fer, agafar i crear discos en RAM.
Sí, sí.
La RAM i llavors crees un disc en RAM
sí,
i llavors
el Photoshop... I des de que ara els discos també tenen són memòria flash com la RAM, tu pots jugar amb això. I pots fer particions, pots fer el que vulguis. L'única cosa és que s'ha de conèixer el software. I has de saber què necessita, què no necessita, perquè és una tonteria. T'acabes de gastar molts diners en molts nuclis quan no els necessitaves, parlo del passat. És una tonteria. Li acabes de posar 64 gigas de RAM quan Photoshop tira amb les 8 gigas, tira de sobres, però sí que necessita molt de disc dur i no tens ni tan sols
un segon disc dur.
I de targeta gràfica Photoshop necessitaria...
Bueno, amb el mínim requerit... Aviam, sí que és veritat una cosa. De la mateixa manera que pràcticament... quan dic pràcticament, enteneu-me, és en proporció a... Pràcticament no tira de RAM respecte a un disc dur de memòria virtual. És cert que Photoshop també fa moltes subrutines amb el disc, o sigui, diguéssim, amb la memòria, la targeta gràfica. Amb la qual cosa, perquè les targetes gràfiques tenen una memòria i Adobe Photoshop la pot arribar a utilitzar amb determinats càlculs com a disc dur d'operativa. Amb la qual cosa...
Treballant amb el DMA de la targeta.
Sí. Sí, però això ho fa ell automàticament. El que passa que si tu li dones una bona targeta, ell ja configura de manera que pot treballar. No és el mateix, per exemple, treballar en mode OpenGL, que no treballa en mode OpenGL dins de Photoshop, perquè hi ha tota una sèrie de... Primer, tu quan fas un liquar, si no tens activat el mode OpenGL, el liquar és com una missió complicadíssima. En canvi, però bueno, hi ha tota una sèrie de rutines i de previsió. Penseu que Photoshop està constantment fent polaroids d'allò que li demanes, perquè realment no està matxacant la imatge, sinó que el que fa són previs, i tot això ho ha d'anar amagatzemant d'alguna manera i ho ha d'anar processant, amb la qual cosa...
Es fa edició no destructiva.
Clar. Amb la qual cosa, tot això s'ha de tenir en compte. I després hi ha un altre gran tema que tot va vinculat a això. T'has deixat un... Repeteixo, ja sé que potser el meu argument és molt pobre perquè només parlo d'Adobe Photoshop perquè jo és que sóc retocador digital i potser la gent pensa, sí, clar, però si jo vull fer anar a l'Spotify, vull anar a fer el no sé què... Bueno, l'únic que dic és que tu analitzis els softwares que tu vols fer servir i actuïs en conseqüència. Perquè després hi ha un altre tema que a mi em genera, però... No al·lucinació, no, el següent. És a dir, quasi és de tripi, això. O sigui, la gent es gasta una pasta indecent amb un papino d'ordinador i després, com que s'ha ventilat tot el pressupost, el monitor, qualsevol cosa serveix. I resulta que el monitor és on veus la imatge. Resulta que el monitor és el primer dispositiu, la primera eina principal que tu has de tenir en compte i a valorar en tant en quant és on manipules la imatge i on veus
calibrat,
la imatge.
L'has de tindre calibrat amb la llum de l'habitació en la que estàs.
Per descomptat, però vull dir, a mi m'al·lucina moltes vegades quan em ve gent i em diu no, m'he comprat aquest ordinador, no sé què, però no veig bé la... Ja, però quin monitor tens? Bueno, és que vaig anar al Jo no soy tonto o al no sé què o al no sé quantos i un de 200 euros que hi havia que me'l vaig vendre molt bé. Ja, però és que amb un de 200 euros, o sigui, aviam, que no dic que estigui malament aquest de 200 euros, potser per un ús domèstic està fantàstic, però per un ús professional que has de veure matisos, que has de veure densitats, que has de veure degradats, que has de veure... O sigui, jo no puc entregar-li... Si a mi em contracta Coca-Cola vale? Per fer un anunci de la seva llauna de Coca-Cola amb el seu vermell de Coca-Cola, que per cert és el Pantone 185C, si no recordo malament, vale? Jo no puc entregar-li a Coca-Cola una llauna que no tingui aquell color. Per tant, jo necessito no un ordinador superpepino que entengui que és el Pantone 185, no, un monitor pel qual jo vegi aquell Pantone.
Per agafar una taula de colors?
No, bueno, clar, pel que faci falta, però vull dir, és a dir, jo necessito, jo no puc veure una imatge que de cop i volta comença a fer banding, per exemple, és a dir, un banding és quan un degradat es trenca i fa escalonats, val? I dubtar de si aquest banding me l'està provocant la intervenció, la manipulació que jo estic fent excessivament agressiva sobre la imatge i m'estic carregant el píxel, o és que el monitor no dona més de si i està patant els negres. Clar, jo això no m'ho puc permetre. I aleshores, per mi, el monitor com a dispositiu és un dels primers monitors que
però
jo...
Tu que domines de monitors, ara, per exemple, feia molt de temps que es deia... Tu treballes en Mac o treballes en PC? Pel que dius, em sembla que treballes en PC.
Sin no, insultar.
Treballes en Mac.
Sin insultar.
Treballes en Mac. No, com que
no, en Mac, en Mac.
Treballes en Mac. Sí, el, llavors, perquè s'havia parlat durant molts anys de si venia una nova renovació de l'Apple Cinema Display, teníem un Apple Cinema Display Retina, i en canvi Apple ha dit, no, compreu aquest monitor de LG que està molt bé i fins i tot el verem a l'Apple Store. Saps què tal està aquest monitor?
Saps què passa? I ara ja m'hauràs de perdonar, eh?
No, jo perdono,
Jo és que mai a la vida he utilitzat monitors Apple.
Vale. Molt bé.
Saps per què? Per una senzilla raó. Perquè brillen. Per tant, reflexen. I per tant, m'hi veig jo. Jo no vull veure'm mentre retoco. Jo necessito veure la imatge. No necessito veure la meva sala o qui passa per darrere meu o tal. Entenc que a dia d'avui tenir una pantalla brillant pot tenir una utilitat molt interessant pel dissenyador gràfic o pel creatiu de l'agència. Per què? Perquè a dia d'avui hi ha tota una sèrie de sector que es mira a través, per exemple, d'una tablet. I les pantalles de la tablet brillen. Però jo, com a manipulador de la imatge, necessito que aquest factor extern a la pròpia manipulació de la imatge, no contemplar-lo, perquè si no m'estic distraient amb la finalitat que se m'ha demanat, perquè jo he de fer una imatge que serveixi tant per la lluentor d'una tablet o d'un portàtil com per una valla publicitària que no brilla. Amb la qual cosa, jo he de tenir un monitor polivalent. I la millor manera de tenir un monitor polivalent és tenir un monitor que no brilli, perquè així no m'enganya. Clar, sí que és cert que jo puc agafar una pantalla d'IMAC i dir a la gent d'Apple, matízamela, i aleshores me l'entrega en mate. Que el que hem fet, bàsicament, jo us ho explico ara, és agafar un Aerofix mate i el posen per sobre i es queden tan amples.
Però ja,
sí, clar, què et creus que és? És com un protector de pantalla que és mate i adiós. I ja està, amb una mica més de classe, més afinat, un plàstic no de bossa de Mercadona, saps? Un plàstic una mica més de qualitat, però és una plastificació i ja està. Aleshores, jo, com que sempre he treballat amb torre, val, sempre he tingut una torre, doncs sempre he hagut de comprar els monitors a part. I aleshores m'he qüestionat monitors que em donguessin la profunditat de color, la quantitat de píxels i la relació de contrast entre llum i ombra correcta a les meves necessitats, les pròpies de la publicitat. Perquè una pantalla brillant m'enganya. És una mica el mateix que deies abans de la llum de la sala. O sigui, jo he de pensar que el meu ull, en el moment, i amb això ja acabo, en el moment en el que té un servei connectat, m'estarà constantment enganyant. O sigui, el primer dels dispositius que té tot ésser humà per valorar i manipular una imatge és el seu ull, perquè és a través d'on veu les coses. I resulta que el seu ull és el seu primer enemic, perquè és el que més l'enganya, perquè el seu servei, la seva finalitat és protegir-lo.
I més tu i jo, que no hem ulleres de cul de
rat. No tant, però bueno, Déu-n'hi-do. No tant com tu, no ho sé, vull dir que
jo
no són moltes.
Sí.
No, però vull dir, el servei, bàsicament, la seva finalitat envers l'ull és protegir-lo. Mm. Aleshores, què fa? Constantment està promediant, no? Està fent com si tinguéssim el fotòmetre de la càmera en promedio, no? I està constantment movent i tancant l'iris perquè no ens mengem els conos i els palitos que tenim a dins de l'ull. Mm. Amb la qual cosa, què passa? Tu has de condicionar la sala amb una quantitat de llum que la teva visió perifèrica no enganyi el cervell per fer tancar o obrir l'iris, amb la qual cosa canviaries el contrast de la pantalla i t'estaries enganyant. Doncs sota aquest pretext o concepte passa el mateix amb lo brillant. Una pantalla brillant, pel sol fet de veure més coses que hi ha per darrere meu, fa que l'ull interpreti una sèrie de coses a través del cervell que l'enganyen.
Uh-huh. De fet, quan jo vaig anar, quan estàveu allà a la casa de les Punxes, sí, que teníeu allà tot, com la Batcueva, no? Tot oscuro, sí. Em van dir, mira, que vaig veure els vostres monitors professionals, i la veritat és que per a un profano com jo, quedes com molt decepcionat, perquè primer que eren petits, o sigui, no sé si eren 15 sí, o 17.
Ara, bueno, ara canviat, teníem el de 19, és que aleshores...
No, jo recordo que eren molt grans i recordo que
19,
això...
19, el que passa que era quadrat.
Mates, no, no, era quadrat, i sí, eren mates, I llavors pues, és com, clar, acostumats a que tot brilla i a les pantalles Samsung saturades i aquestes coses.
Clar, però... Llavors,
però bueno, però...
Però saps què passa? Mira, et posaré un exemple. Bueno, en aquella època, clar, la tecnologia que hi havia només permetia... Bueno, passar d'un monitor de 19 a 21, per començar no hi havia tecnologia panoràmica, i passar d'un 19 a 21 d'un monitor de qualitat potser eren més de 1.000 euros de diferència. Ara tenim, per exemple, monitors, si no recordo malament, això ho sap el Xavi, que aquestes coses, no sé si és de 21 o de 23 polzades en panoràmic, que és el de treballar, i després tenim un segon monitor, que és el de les eines, que aquest sí, és un de 19 polzades i quadrat, i ja està. ¿Vale? Clar, però pensa una cosa. Jo, a dia d'avui encara, això segur que canviarà, eh? Però a dia d'avui encara, si no... Bueno, siguem magnànims. El 50% de la sortida d'una imatge en publicitat és per mitjans impresos. La possibilitat cromàtica que té un mitjà imprès de tinta sobre paper, val, és molt menys saturada i molt menys viva que una pantalla de llum. No té res a veure amb conceptes de saturació. Aleshores, jo no puc estar constantment patant les imatges de saturació. Vinga, llum, vinga, oh, que bonic, quins colors més... Després allò, amb una valla publicitària o amb una revista, es veurà fatal, perquè el sistema imprès no té aquesta capacitat de reproducció. Aleshores, nosaltres, és el que deia al principi, hem d'adaptar els nostres dispositius a la qualitat de la imatge. I la qualitat de la imatge en professional només es mesura sota un concepte. Per què ha de servir? Quin és el seu destí? I aquest destí és el que marca la qualitat. A mi no em serveix de res, i aquest és l'exemple definitiu, no em serveix de res haver-me gastat 50.000 euros amb un raspatller digital que té 80 milions de píxels de sensor, que per 3, perquè 80 de base, o sigui que per 3 són els que són, val? Són 240 megas, val? Quan, per exemple, els meus flux de treball tots són per e-commerce, per web. Quin sentit té tenir tant de píxels si acabes sempre a internet? Pues això que és tan clar, aquest exemple que és tan clar, s'hauria d'aplicar sempre, cuidado, en el món professional, s'hauria d'aplicar sempre a l'hora de valorar quin tipus d'equipament tu has de tenir al teu estudi.
Mm-hmm. Molt bé, bueno, podríem estar parlant d'equipament molta estona, però volem obrir un blog muy bonito. Que...
Un blog? Fiquem-me una cunya? Tenim cunyes per ficar o...?
Heu dit cunyes o conyes?
Bueno. Tenen unes cunyes de conyes. Em poses una? I
posa
no sé,
una cunya, Miquel Àngel.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mosseguí a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Bueno, és que avui està passant una cosa molt curiosa, que és que el senyor Marc Alier no està interrompent gaire el convidat. Llavors tu,
no, li estic fent preguntes.
Tu, Dani, que tu...
Bueno, vamos. Perquè jo tinc molt de rotllo.
Sí, sí. Hora... M'està interessant molt. Ja, tu... Jo d'entrada, mira, he portat una cosa. Això és un iPad Pro.
Sí, sí.
N'havies vist algun?
Sí, de lluny.
De lluny, sí.
A veure, com a buen fotógrafo reveles tu rotllo, no?
Sí, claro. Si vols d'allò... L'iPad Pro jo no estic molt content. Ara el tinc amb la llum a mínim perquè... El faig servir per la nit.
Que és radiofònic. Sí,
sí, bueno, ah, bueno, te'l deixo veure. Si vols jugar amb el...
Està posant l'aplicació aquesta.
El Paper by Infinity 3. Llavors,
per pintar.
Jo, per exemple, a mi el Photoshop em sembla que és una aplicació enorme, críptica, i a més a més jo crec que fins i tot canvia la plasticitat del cervell de les persones que el fan servir, perquè crea com una deformació professional. Parles amb dissenyadors i t'utilitzen metàfores de la interfície del Photoshop i coses així. Dius, tio, que per molt que per tu sigui molt intuïtiu, perquè estàs fent Photoshop cada dia, és una merda de metàfora i tu has passat una curva d'aprenentatge doncs, de milers d'hores que jo no tinc i la resta dels sers mortals no tenen. Llavors, en l'iPad Pro el que jo m'he trobat és que hi han moltes aplicacions amb corbes d'aprenentatge molt planes, que s'aprenen molt fàcil, que fan algunes coses bastant bé. Els problemes que jo hi veig és el problema de workflow, que te les has de manegar per passar les fotos d'una banda a una altra i acabes fent coses com fotent captures de pantalla i important des del rodet de fotografia i coses així. Llavors, com ho veus tu? Allò, per tu entenc que professional, Photoshop, tens desenes de milers d'hores fotudes a dintre del Photoshop i si te'l treuen ploraràs com el Super López quan li traien el xupete.
Bé, bàsicament perquè hi ha poques alternatives a Photoshop professionalment parlant. Hi ha molt poques alternatives. Ara ha sortit un de nou. Però clar, prefereixo l'Affinity. No sé si el coneixeu. No, Affinity, de fet, la interfície és exactament igual i, de fet, De fet, l'Affinity és capaç de suportar arxius per capes creats en Photoshop i viceversa, és a dir, pots bellugar-lo sense cap mena d'incompatibilitat. I quan l'obres, té la mateixa interfície o molt semblant a la de Photoshop. Bé, aquí la problemàtica sí que és cert, entenc perfectament el que dius, i una mica també va en línia amb tot el que estàvem parlant ara. Sí, és cert, Photoshop no té una curva d'aprenentatge lleugera. És una curva d'aprenentatge bastant salvatge. També et diré una cosa, el CGI, com a tècnica de postproducció digital, que és la creació d'imatges virtuals, és encara més salvatge. O sigui, és de posar-se a plorar.
Mira, aprofitem que has dit
això. CGI,
aquí vamos, cariño. Mira, escolta'm. Deixem l'Affinity aparcau i això la teva pregunta, perquè al final els oients han fet moltes preguntes d'aquest estil. I teníem un blog que era fet una mica el motiu de que vinguessis, Dani, que era una mica, jo crec que un retocador professional d'imatge, bàsicament és allò de renovar-se o morir, no?
Sí.
I ara que has comentat això al CGI, o sigui, parla'ns de les noves feines, perquè jo quan vaig venir a la primera seu d'Otatge, allà a la Casa de les Punxes, tu em vas ensenyar una imatge perquè havies estat fent un curs per modelar objectes en 3D, i d'això ja fa potser, no sé, 6 o 7 anys o més, sí. I que hi havia uns pots de crema molt bonics i tal, no? Ni un cotxe em vas ensenyar por ahí. Llavors,
allò quasi em costa unes sessions de teràpia, eh?
Sí. Llavors, què és quines noves feines un retocador fotogràfic ha de dominar o almenys conèixer per no quedar desfasat?
Perdoneu, la xocolata. No, el tema és el següent. A dia d'avui, què passa? Vulguem o no, la tecnologia digital cada cop avança més i amb més rapidesa i cada cop es poden fer coses més espectaculars. Sumem això al fet de que l'ésser o la societat cada cop està més acostumada a veure imatges i cada cop es sorprèn menys. Què passa? Els hem de sorprendre. Perquè la publicitat, en el fons, el que pretén o busca és impactar, donar un cop d'impacte i que tu perdis, encara que només sigui un mil·lisegon, i et distreguis amb allò, encara que només sigui un mil·lisegon.
I se't quedi l'inconscient.
Clar. Perquè no venguin alguna cosa.
Clar, amb la qual cosa, arriba un moment que ja no és suficient amb la fotografia meravellosa, perfecta, preciosa. No, hem d'impactar. I què passa? L'impacte passa pel wow. El que els americans ho defineixen molt bé amb la paraula wow. El wow i ja està. Ha arribat un moment en què les campanyes o les imatges es creen pensant en aquest wow i tenint com a concepte primordial o com a premissa primordial el que a dia d'avui res és impossible. Digitalment parlant.
Això ho deien Nike o qui ho deia? Impossible is nothing.
Sí, bueno, també ho deia el del Senyor de los Anillos, el director del Senyor de los Anillos, també ho va dir que dia avui qui feia una mala pel·lícula d'efectes especials perquè no en tenia ni idea, perquè es pot fer tot, no? Aleshores, a dia d'avui és veritat, els creatius i els clients, ara parlo molt específicament d'agències de publicitat, ja no es qüestionen tant si això ho farem il·lustrat o si això ho farem així, o si això... no, simplement ells tenen una idea i saben que és factible. Com farem aquesta idea? Bueno, la gent del darrere ja s'hi posarà mans a la feina perquè hi ha tecnologia com per fer-la sobradament. I aleshores, abans m'era com molt impossible imaginar una persona que queia de dalt a baix i quedava suspès en l'aire mentre unes gavines escopien llet i no sé què, mil històries rares. Ja de avui tot, ja avui de dia, no sé, bueno, és que són una mica bunyolanios, els anuncis d'avui en dia. I avui en dia això no s'ho plantegen perquè saben que tecnològicament és factible i és factible sense posar en risc la vida de ningú, saps? Amb la qual cosa, avui en dia la tecnologia ho permet.
Vamos por partes. Això del CGI, que clar, jo quan era estudiant a la universitat, CGI era una cosa per programar pàgines web, no? Common Gateway Interface, i aquí és una altra cosa, i és això que dèiem de l'escena en 3D. Posa'm aquell exemple que em vas dir de l'anunci del cotxe en Alaska,
sí,
i tal.
Sí, mira, aviam, avui en dia, diguéssim que a nivell, i amb això enllaço el que estava dient, què passa? Com que avui en dia digitalment tot a priori és possible, l'únic que cal és assumir que com a estudi de retoc digital, perquè nosaltres som un estudi de retoc digital, si només coneixem retoc digital, és a dir, Photoshop, ens exterminem, morim. Val? Per què? Perquè el client et ve amb una idea, amb un esbós, diu, jo vull això, i ell no té per què saber quina tècnica hi ha al darrere. Val? Mm-hmm. Simplement ho vol. I aleshores tu pots agafar i tenir una posició de dir, és que això no és retoc, això no és Photoshop, això és il·lustració, o això és matte painting, o això és CGI, ara ho defineixo tot, eh? Vale? I has perdut el client, has perdut la feina, o la feina i potser el client. En canvi, a dia d'avui, cada cop hi ha com una tendència aquells estudis, evidentment, tenim una edat amb la que segons quins aprenentatges ja no els podem fer, perquè la rampa és tan bèstia com, per exemple, el CGI, que és com impossible que jo pugui acabar sent competitiu amb una persona que ha començat de zero amb el CGI i és la seva professió i porta, per exemple, no cal que sigui molt, 5 anys fent CGI. Per mi és impossible. Jo potser tindré molta més cultura visual perquè tinc molts més anys de carrera, però la tecnologia que mou aquella tècnica és impossible que jo em posi l'alçada d'ell. El que sí que puc fer és conèixer aquesta tecnologia, què fa i què no pot fer, i proposar-li al meu client de dir, vale, com que tot acaba sempre d'una manera o d'una altra per Photoshop, una mica retocada, val? Jo el que puc fer com a estudi és, ja no sóc un estudi de retoc digital, tot i que oficialment es diu així, sinó que el que sóc és un estudi de postproducció digital, en el que qualsevol necessitat que tu tinguis, jo ja te la solucionaré. Doncs avui en dia tècniques hi ha el CGI, el matte painting i la il·lustració 2D o 3D. El CGI és la creació d'imatges amb sensació fotogràfica, és a dir, d'imatges fotogràfica partint del no-res, és a dir, creació dins d'un ordinador. Val?
CGI, tu creies un model en tres dimensions,
CGI, sí, CGI, CGI són les sigles d'una cosa que no me'n recordo de res.
Sí, m'ho vaig dir, Creative Generation Images.
Algo així, no? Vale, algo semblant a això. Potser no és ben bé això, però algo semblant a això. Quasi, sí. I el que tu fas és, generes un escenari i generes un, bueno, el que es diuen uns motllos, unes malles, no? Que són com uns vectors, i allà tens l'objecte, una ampolla, per exemple, i ho fiques dins d'un espai virtual, l'il·lumines, perquè, a més, són programes que tu pots il·luminar com si tinguessis un estudi, però és virtual dins del teu ordinador.
Ho il·lumines i mapeges les textures i fins i tot ho pots moure, que al final és com estan les pel·lícules de Pixar.
Diguéssim que, entre cometes, la gran avantatge és que tu, un cop tens l'escenari, tens l'objecte, pots definir diferents òptiques de càmera, diferents posicions de càmera, diferents il·luminacions. Què passa? Amb una cosa que pesa cas dins de l'ordinador, perquè tot és vectorial, pots acabar tenint 50.000 fotos diferents d'aquell producte.
Mira, perquè t'horroritzis. Jo aquí a l'UPC vaig fer d'alumne una assignatura que es deia animació 3D i fèiem 3D Studio.
Sí, és 3D Studio Max. Sí. És que el 3D Studio Max és la competència del cinema 4D. Sí. Cinema 4D és CGI per Mac i 3D Studio Max és CGI per PC.
Però el 3D Studio Max el feia
servir amb
un 486
o 33. Sí,
té molts anys. Allò, sí. I era lentíssim, sí, sí. Amb una interfície macarrònica.
Clar.
Només, jo recordo, només poder-te agafar i poder-te muntar les vistes, les vistes
tremendo,
amb els angles, per poder veure el que estaves fotent. O sigui, vaig fer una assignatura d'AutoCAD i aquesta. I aquesta era com 10 vegades més complexa.
Sí. No, i la rampa d'aprenentatge és tremenda. Aleshores, què passa? El CGI, lo dificultós, però que és dificultós amb temps, no amb dificultat realment, és el moment en el que ja ho tens tot i dius, vale, això mola, ho renderitzo. S'hi pot tirar hores. O tens una granja de renders, que són 200.000 ordinadors amb bateria i tots renderitzant.
O tires contra l'Amazon Cloud.
Sí, sí, i avui que vagi. Amb la qual cosa, el CGI no és que sigui més barat que el Photoshop, val? Però sí que o sí que pot ser més barat o no, depèn. Us explico, el que sí que és una inversió de temps. L'exemple que deia el Carles. Abans, tu volies fer una campanya d'un cotxe i al creatiu d'agència de Tor se li havia ocorregut que aquell cotxe el volia enmig d'una planúria nevada d'Islàndia. Tenies dues opcions. O te n'anaves a Islàndia amb el cotxe i feies la foto i el cost que això té de producció de captura, immensa, val? O la versió, entre cometes, xunga però efectiva, si ho feies bé, portaves un fotògraf a fer la localització exterior, li feies la foto, el cotxe el feies amb un plató aquí i aleshores el retocador tenia la feina,
la feinada
èpica de fer creure'ns que jo estava a Islàndia. Perquè, clar, els cotxes reflexen i són brillants, amb la qual cosa veuen tot l'entorn. Complicadíssim. A dia d'avui, tu envies igualment al fotògraf a fer la foto de l'exterior, però el cotxe es fa digitalment amb CGI. Amb la qual cosa tu després al programa li pots posar aquella foto que ha fet el fotògraf a l'exterior a dins i dir-li, escolta, això és el suposat exterior que té aquest cotxe, i el propi programa agafa aquelles textures i les mapeja i les integra en la carrosseria del cotxe i en funció de la llum i la lluentor, etc., ho adapta tot.
Això és com em vaig estar parlant amb un amic meu que... Saps que em ve per aquí, mossega la poma? Ara fa un temps, un que estava treballant de programador de videojocs i la seva feina en un joc de ral·lis era precisament portava unes rutines que s'encarregaven de determinar com el cotxe s'anava embrutant i com canviaven els reflexes sobre del capó del cotxe a mesura que el cotxe s'anava embrutant. Allò feia que el joc fos fotorrealista.
Clar, i que te'l creguessis. Llavors, enllaçant una mica amb el que tu havies plantejat al principi i ara que hem tret el tema de CGI, sí que és cert que cada cop més els fabricants de software entenen que sí, que hi ha coses que necessiten una determinada paciència, diguem-ho així, una determinada complexitat, i que sí o sí has de passar per allà i ja està. Però hi ha tota una altra sèrie de productes que no necessitarien d'aquest software tan carregós, tan farragós, tan complex, que només uns pocs tenen la paciència de fer-lo anar, etcètera, 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 i generen alternatives. Perquè, per exemple, és comprensible que per una publicitat d'un cotxe que hi ha molt de pressupost al darrere i que es veurà arreu del món amb molts formats, moltes valles, etcètera, etcètera, hi hagi una inversió i, per tant, puguis perdre el temps amb aquesta tecnologia. Però després, per exemple, hi ha el típic empresari que diu: escolta, és que jo pel meu e-commerce o per la meva pàgina web, jo simplement vull generar, no vull gastar-me els diners en sessions fotogràfiques i vull tenir un escenari senzill, amb fons blanc o amb fons degradat, amb les meves ampolles de líquid i que cada producte vagi canviant i tal, no sé què. Clar, un CGI, un cinema 4D, un 3D Studio Max per això, clar, els CGIistes, perquè els diem així, em cobren un pastó amb raó, perquè hi ha darrere tota una inversió d'infraestructura i de temps i de creació tremenda. Bueno, doncs, els fabricants d'això en són conscients i, per exemple, ara no fa gaire, Adobe va treure una cosa que es diu Projecto Félix o Félix Project, no sé si us sona, no, que és com una espècie de CGI fàcil.
Patillero.
Fàcil, no, el que té és, en el seu cloud, moltíssimes malles d'arxiu, val? Que si ampolles, que si caixes, que si no sé què, i tu vas agafant del banc d'imatges d'ells i vas composant i aleshores simplement li vas tirant a sobre: vull que sigui vidre, vull que la llum vingui de la dreta, vull que no sé què, vull que no sé quantos, i aleshores et fa una cosa que evidentment...
Prou apanyadeta,
evidentment és prefabricada. És a dir, no li podràs demanar mai aquella especificació que tu sí que pots fer amb un cinema 4D perquè t'ho estan fent a mida per tu. Però... ho heu trobat.
Mira, Marc, sale una guitarra elèctrica.
Com es diu això?
Félix Project.
Project Félix.
O Project Félix.
Per a tu bloc, aprendis de l'UTIE, perquè te hagas
que xulo,
modelos
en 3D. Això m'interessa. No, jo, per exemple, havia fet servir el Google SketchUp, que és una eina així senzilla. Bueno, senzilla, té una corba d'aprenentatge, però és assequible. Pots, amb un cap de setmana...
Jo no ho he provat, però ho venen com una cosa, o ho proposen com una cosa molt, molt assequible, que qualsevol, diguéssim, empresa que té una necessitat de 3D ràpida, fàcil, és factible, perquè ja et dic, és com un banc d'imatges i tu bàsicament vas amb plantilles. Tens aquesta plantilla de fons, tens aquesta plantilla de producte, tens aquesta plantilla de textures i ho vas combinant i te n'acabes en sortint per fer petits vídeos, petites presentacions i, bueno, i a vegades la final... Per exemple, jo tenc un client que feia precisament i fa encara envoltoris de xocolata i una vegada em va venir i va dir: hosti, feu CGI vosaltres? I dic: no, jo sé la tècnica del CGI perquè m'he procurat o m'he preocupat d'aprendre-la, perquè com a retocador jo he de poder donar explicació als meus clients de què es fa amb cada cosa i què, val? I si necessita una cosa externa al retoc, poder-lo ajudar, perquè així afianço el client, val? I aleshores, clar, per defecte, com que he après, he anat a fer CGI, de la mateixa manera que he anat a fer matte painting, doncs puc fer petites coses, però, no, però jo no perdo el temps en fer grans muntes. No, és que a mi m'interessaria una cosa, perquè, per exemple, una cosa on jo perdo molt temps de cara al meu client final, per exemple, això de les xocolates o això del viu, això no sé què, és quan jo li presento el disseny del nou envoltori, al meu client a vegades li és difícil imaginar-se aquest envoltori volumètricament en el lineal del supermercat, perquè, clar, jo li entrego una pàgina llisa, que és com s'imprimirà aquest envoltori. Llavors, clar, li costa veure que les lletres van del revés, que no sé què. Clar, aleshores, si tu em poguessis fer una petita animació 360 graus de com serà aquesta capsa amb el disseny que jo et passi, clar, si ho fa un CGIista, això és caríssim. En canvi, amb coses com Project Félix, val? En principi, que estan pensat per aquestes coses, tu pots fer aquest tipus de presentacions i el client flipa perquè aleshores ja ho veu, s'ho imagina tal com serà i podrà dir: ah, doncs perquè a vegades em deia el client aquest, és que saps què passa? Moltes vegades se'm comencen a fixar amb el tamany de la tipografia de les advertències de seguretat de la xocolata, quan jo el que vull que valorin és si el disseny és maco o no. I aleshores, clar, ens perdem en una selva de coses que no té molt de sentit i aleshores, bueno, sí que és cert que cada cop més es van traient petits softwares o petits programes que no tenen o no poden assolir la barbaritat que s'hi permet un Cinema 4D, un 3 Studio Max o un Adobe Photoshop, val? Però que, bueno, és que estem un altre cop amb el mateix. Depèn del teu producte. O sigui, el teu producte què requereix? Requereix una cosa senzilla de manipulació? Doncs vés a buscar una cosa senzilla de manipulació. Per exemple, nosaltres com a retocadors sempre diferenciem molt entre el que vol dir ajustar una imatge i retocar una imatge. Per nosaltres tothom diu, com que utilitzes Photoshop, tothom diu, vaig a retocar. No, tu què fas? No, jo li donaré una mica de llum i li canviaré el color. Això no és retocar. Això és ajustar. Retocar vol dir que agafes aquest braç i el poses al darrere, que treus aquesta no sé què i canvies no sé quantos.
Ara hi anem amb un dels temes que tenim a sobre de la taula, perquè és un tema que em preocupa a mi i que preocupa a l'audiència, perquè ens ho han dit aquesta setmana. Nosaltres ajustem. Jo sóc ajustador de fotografia, tinc workflow d'ajustament de fotografia amb un programa que em va molt bé. Aperture.
Molt bé, que tinc ja no existeix.
Existeix,
existeix,
però d'alguna manera...
Diguem finament que no l'han actualitzat ni l'actualitzaran mai.
L'estan deixant mai morir. Bueno, sí, l'actualitzen. Quan actualitzen el sistema operatiu, et diuen actualització
sí,
i
però
suport de càmera RAW per l'última càmera que ha sortit.
Sí, però no l'implementen. És a dir, no, tecnològicament, ja t'ho dic ara, no ha millorat.
No
és
està
a dir,
millorant.
No.
Està com està. A veure, a mi em compleix amb els requisits, però d'alguna manera estàs dient ei, i a més te l'han substituït per aquest nyap que és el Fotos, l'app de Fotos d'Apple, és horrorosa.
No, si ets ajustador, t'agradi o no, te n'has d'anar o a un Lightroom o te n'has d'anar a un Capture One.
Capture One?
És un revelador de RAWs.
Com?
És el revelador de RAWs de Phase One. Aleshores, clar, permet ajustar tant RAWs, revelar RAWs,
sí,
com ajustar JPEGs i TIFFs.
Això és el que fem amb i catalogar-ho en diferents llibreries.
Això ho fa Lightroom, Capture One no ho fa ben bé. Capture One és un revelador de RAW puro i duro.
Clar, nosaltres el que els que fem servir per tot
Lightroom.
El que volem és poder tindre les nostres llibreries...
Lightroom, per entendre'ns, perquè ens entenguem tots...
No hi ha més collons.
I ara per ara, aviam, amb una mica de qualitat i cara i ulls... Jo que conegui, també, ja us ho dic, jo sempre parlo de la meva experiència personal, que jo conegui amb una mica de cara i ulls és Lightroom. Perquè Lightroom, a dia d'avui, perquè ens entenguem, és un bridge a la que li sumes la part d'ajust de Photoshop i discrimines la part de retoc de Photoshop. Això és un Lightroom. Mm-hmm. Vale?
I el bridge què és?
El bridge era el pont, encara existeix, de fet, està actual. És el software d'Adobe que serveix de bridge, de pont, entre totes les seves aplicacions per catalogar les imatges. Mm. Vale? Però Lightroom ja fa aquesta funció.
És que la funció de catalogar... I a més, Aperture va molt bé. Va molt
bé. No. Aperture només tenia un problema aquí en aquest país, que de fet molta gent d'Adobe deia... Quan Aperture era competidor directe de Lightroom.
Sí.
I molta gent d'Adobe...
Jo un dia vaig tindre que triar entre l'un i
l'altre. Adobe, una vegada va agafar i ens va dir... Li vam dir, ha sortit la nova versió d'Aperture quan encara sortien noves versions. Bé, nosaltres el fèiem servir. Bé, anava molt bé, realment anava molt bé. I la pregunta que teníem per part d'ells, ella, i li dèiem, i està fent això, i està fent això, i no sé què, i això, altre, diu, sí, molt bé, molt bé. Però una pregunta, només un detall. La seva interfície... Ja la fan en castellà? No, diu. Aleshores continuem guanyant. És a dir, Adobe realment es va, entre moltes d'altres coses, es va menjar Aperture en aquest país perquè, per raro que ens pugui semblar els tres que estem en aquesta taula...
Sí, jo no m'hi havia fixat que era només en anglès. No m'hi havia fixat.
Hi ha molta gent que consumeix software no en anglès perquè no l'entén, sinó en d'altres idiomes.
Mira, ja que hem
començat a parlar... Millor és que hem d'anar a model de subscripció? O...
Sí, perquè sí.
Han comentat al grup de Mosseguis que podies fer un pagament únic en comptes de subscripció.
És que a mi em toca els collons els pagaments mensuals.
Mira, no, jo et dic, no sé, mira, l'estudi nosaltres tenim el Premium perquè, evidentment, ens guanyem la vida amb això. Lògicament, val? Ens guanyem la vida amb això i tenim el pagament Premium, entre altres coses perquè tot i que només fem servir Photoshop necessitem tenir Illustrator i InDesign perquè moltes vegades els nostres clients part del disseny de la creativitat ens la passen o amb EPS o amb un InDesign o amb un Illustrator i hem de poder obrir fitxers, tot i que nosaltres jo obro un Illustrator i només em serveix per generar l'EPS que necessito, ja va, jo no il·lustro ni dissenyo amb l'InDesign però necessito obrir fitxers, per tant tenim la Premium, però per exemple a dia d'avui i sobretot per gent, han ampliat el ventall de possibilitats la gent d'Adobe, i per exemple, a dia d'avui hi ha una quota que abans només era per alumnes, per estudiants. A dia d'avui és per estudiants i professors. I si no estic equivocat, hi ha una quota que es diu fotografia docència i que inclou el Lightroom, el Photoshop, bueno, el Camera Raw, evidentment, i el Bridge, i crec que tot això ho tens per 10 euros al mes, com un Netflix.
És una pasta. Lo estoy mirando ahora.
És una pasta.
12 euros amb 9 cèntims.
Clar, és una pasta, sí, o sigui, però, a mi l'apertura sí, em va costar sí, 80-90 euros, sí, això ho pagaria en un any.
Però saps quin és el plantejament invers? Jo et poso el plantejament invers. El plantejament invers és que ells diuen, nosaltres traiem nova versió de software cada màxim 2 anys. Cada versió de software pagada a Tocateja abans eren uns 200 euros. Val? Jo et proposo que en comptes que tinguis que pagar aquests 200 euros, perquè clar, ells parteixen de la premissa que la llicència es paga. Val? Jo abans de que tinguis que pagar aquests 200 euros ja et doni un pal a l'estómac, et proposo un sistema de pagament que acabaràs pagant el mateix, però no et farà tan mal.
Però és que el problema, jo, el que veig és això... És
que jo ni ho defenso, ni ho... O sigui, simplement...
Per un usuari com, per exemple, jo, que guardo les fotografies, faig un parell d'àlbums a l'any i faig un àlbum quan faig algun viatge una mica xulo i tal...
Vale, aleshores, Affinity.
Soc un usuari molt canulat.
Affinity. El que passa que Affinity...
No tinc el catàleg.
Ja, Affinity és... Crec que són 50 euros una única subscripció de per vida i tens un Photoshop... El que passa que és Photoshop, no és un Lightroom, per entendre'ns.
Ah, clar, nosaltres el que...
Clar, és que aquí està el tema. No...
O et quedes amb Aperture i vas aguantant
sí,
mentre
fins que,
vagis tirant.
Fins que puguis, clar. Fins que tu suportis els sistemes operatius. Sí, sí, clar, no hi ha un altre. El que passa que, clar, a dia d'avui hi ha coses que pot fer Lightroom o hi ha coses que pot fer Capture One que són de just, que un Aperture ja no t'ho pot fer en la vida i que estan superbé. I aleshores, clar, arriba un moment que t'has d'arribar a plantejar... Clar, jo també entenc aquesta reflexió quan la finalitat no és professional, és a dir, que darrere no hi ha un benefici.
Clar, però allò és a dir, com que no és professional, fer servir l'aplicació de fotos d'Apple, que és infecta.
No pots, és impossible.
Infecta.
És impossible.
Sí, no, no, és inusable.
No, com per exemple, hi ha correctors de perspectiva espectaculars, és a dir, tu pots fer una foto amb un gran angular d'un carrer i com que estàs a baix l'edifici t'ha quedat com un xurro fugat i el deixes perfecte. Per posar un exemple...
Corregeix la deformació de l'objectiu.
Sí, 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 com per exemple, hi ha nous filtres d'HDR que són meravellosos i hi ha una mica més en professional si fas un retrat i de cop i volta perquè la persona t'ha vingut corrents i té els mofletes són rojaditos i la pell de les mans les té fatalment grogues, pots igualar els tons de pell amb un parell de clics, el propi Lightroom o el propi Capture permet netejar a mòdul de tampó de clonar d'una manera molt... És més, Capture One, Lightroom això no ho sé si ho fa, jo diria que també, però bueno, Capture One permet treballar per capes de filtres a l'hora d'ajustar, amb la qual cosa tu pots fer el que era en l'analògic, el posar filtres davant de càmera, és a dir, ara poso un degradat d'un color, ara poso un no sé què aquí i tu pots anar treballant per capes d'ajust, amb la qual cosa pots fer degradats, això ho enfosqueixo una mica, això ho enfosqueixo no sé... O sigui, realment comencen a ser molt potents. I clar, ja Aperture s'està començant com a quedar...
Macarrònic.
Sí, una bona notícia, entre cometes, és que si et passes a Capture, que no és ben bé un Lightroom perquè li falta la part de Bridge, per entendre'ns, però Capture, jo diria que Lightroom... És que dubto de si Lightroom ho té o no, però Capture segur que ho té. Importa llibreries d'Aperture. Amb la qual cosa no perds la feina que has fet amb Aperture.
Però com però allò es cataloga.
No, sí, importa llibreries. No, aviam, és que és un catalogar diferent. El que fa és que ell té una estructura de carpetes per la qual tu pots, evidentment, pots posar... El que passa que l'agilitat d'un Lightroom o d'una Aperture, el Capture no la té. És a dir, un Capture està molt, molt pensat, bàsicament... Això està començant a canviar, també és veritat. Però fins ara un Capture era un revelador puro i duro. És a dir... I l'agilitat que tenia un Lightroom a l'hora de tu poder distribuir, catalogar les teves imatges, amb un Capture era una mica més lent, més tediós, perquè
clar,
no està pensat per això.
Ho explico perquè la gent entengui de què estem parlant. Jo amb l'Aperture agafo, importo les... Arribo de viatge i tinc 3-4 targetes SD o d'aquestes Compact Flash i a l'iPhone, ho importo allà dintre, m'importa totes les fotografies. I el que em feia és d'entrada, per coincidència de dates, em geolocalitzava les fotografies de la càmera de reflex amb les fotografies amb la geolocalització de les de l'iPhone perquè no és ben, amb la qual ja ho tinc tot geolocalitzat. M'organitzava les cares de la gent. Això ara ja està en l'aplicació de fotos i per llocs. I després jo podia organitzar tot en projectes. A cadascun dels projectes jo vaig mirar les fotografies i vaig posar estrelletes de l'1 al 5.
Sí, sí.
I després puc crear àlbums intel·ligents i dir entre aquesta data i aquesta data on surti aquesta persona i que hagi sigut tirada en aquesta foto, dic, en aquestes localitzacions, em poses les fotografies que tinguin més de 3 estrelles i patapam, ja tinc l'àlbum fet.
Sí, sí.
I això era fantàstic.
Sí, pues ara no ho tens ben bé així. Tens
no, ara
coses,
ho tinc així,
tens,
però no tinc coses, aquestes meravelles.
Tens coses semblants.
Que... amb el Lightroom puc fer coses semblants?
Sí, més o menys.
Més o menys. Però no tan maco.
No, diguéssim que és cert que hi ha un gran buit legal, diguem-ho així, per tota aquella franja que sou aficionats, prosumers, allò aficionado alto, de alto nivel, val?
Ens abandonen.
Una mica. Perquè, bueno, no sé l'explicació real.
I Apple ens ha abandonat.
Totalment.
A l'Steve Jobs no els hagués deixat fer això. Esto con Steve Jobs no passava.
Senyors,
escolta, una altra cosa. Parlant d'Apple, què et sembla el tema de l'últim Mac Pro? Aquell, en tens un d'aquells Mac Pros que sembla una...
El Sandré?
Sí.
El Sandré o l'escalfador d'ous o qualsevol cosa d'aquestes. N'he vist mil versions a la xarxa. Bé, si tens els diners, collonut. Meravellós, si tens els diners per gastar-te.
I això què vas, amb Hackintosh tu? O
no, jo de moment encara tinc la sort de que vam comprar la darrera torre abans d'aquest Sandré i encara ara podem anar-la millorant i optimitzant internament per tenir coses més o menys igual de competitives que aquesta darrera torre barra Sandré.
Tens esperances que us facin una cosa una mica decent?
No, està clar que això és el següent pas i abans o després, més abans que després, l'estudi haurà de fer un cop de cap i comprar-ne no, perquè nosaltres com a mínim anem de dos en dos. Amb la qual cosa... O un hacking.
No sé si tenim
col·legues retocadors que ja els estan fent servir i estan supercontents. Amb la qual cosa és una cosa a valorar. El que passa no tinc experiència personal amb ells, però tenim col·legues retocadors dels que tenim molt bona imatge perquè tenen molt bon criteri i segueixen molt la nostra lliga de pensament i ells estan encantats. Amb la qual cosa és molt probable que...
Que caigui un Hackintosh.
El Tomàs fa una feina molt ben feta que a mi em costa
fer allà.
I és que a més tu t'has d'anar a setmana, Dani, nosaltres hem de gravar un altre podcast, Miquel Àngel es prepara una cunya, ens han quedat temes però
com sempre,
però bueno,
una tercera vegada
i res, pues, moltes gràcies Dani per venir
una hora i quart, gairebé
amb
no
una sola
malament.
Falca, amb una sola falca. Deu
ser el convidat aquest és l'espai,
per això vam marxar de la ràdio, vam deixar de fer ràdio per poder tirar-nos una hora i quart parlant de fotografia digital.
Doncs, bueno, a veure si...
Jo m'ho he passat molt bé.
Si la propera vegada pot venir el Xavi.
Esperem-ho, segur, ho intentarem. La tercera va a l'avançuda.
Molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Bé, estimats oients mosseguis, com heu vist, ens hem saltat la part de tertúlia, perquè com que hem estat ben bé una horeta i quart, doncs parlarem la setmana que ve.
Hem fet la foto del programa, l'hem fet amb un iPhone, espero que ens perdoni.
Sí. La veureu de valla publicitària al Passeig de Gràcia d'aquí pocs dies. Doncs això, que la part de tertúlia, com que la setmana que ve no hi ha cap convidat, doncs farem una tertúlia.
Que no hi ha convidat? Ve una persona, i no la puc dir, però sí ve una persona i hi ha convidat. O sigui que...
Bueno, que
hi ha convidat, pues que ven Ganyet.
Vale, pues ja vindré. Pues ja farem tertúlia amb ell, home.
Ja vindrà en Ganyet i parlarem amb en Ganyet.
Llavors...
Hi havia un tema que havíem de parlar, però com que era d'un article en Ganyet, en parlarem la setmana que ve.
Vale.
Hòstia.
Perfecte.
Vale.
Hòstia, el Tomàs igual em mata perquè no he dit que aquest programa t'arriba gràcies a Capsi.cat.
A Capsi,
l'empresa
que vol
construir un món més confiable a través de Ositos de Gominola.
A través d'Ositos Gominola. Osito Gominola.
El dia que va venir la Gina, que el Tomàs no havia arribat i que tu vas dir això, vas començar dient i vas dir que fa Gominola, jo em vaig petar de riure, però vaig dir, que cabron que és el Luda.
Bueno, sí, Capsi és l'empresa que patrocina el Can Gregorià, que ja no fem.
Ja,
i estimem molt i tal. O sigui,
sí.
Capside, tope, compreu tots els productes de Capside que veieu a la FNAC.
Sí, senyor. Llavors, bueno...
Capside està sobre de la FNAC.
Ah, per això que deies que està sobrevalorat.
No, està sobre de la FNAC.
No,
està sobre.
Ui, el Josep, ja veuràs.
No,
està superbé. Són grandes persones. I...
Són molt nets.
Sí.
Molt nets, polits.
I res, doncs dues ressenyes que ens han deixat Amazon molt breus. un que diu podcast sobre tecnologia imprescindible, diu el podcast està molt bé, parlen sobretot de tecnologia, però acaben parlant de tot. Nosaltres?
No.
Parlen de tot.
O sigui, tot go,
d'un tal JBF Girona. I després n'hi ha un altre que diu tecnologia, mena i cultura digital dispersa. Diu el millor programa sobre tecnologia i cultura digital en català amb l'assenyat Tomàs Manzanares, el flipat Carles Canyo, l'inclassificable general Marc Calier i altres amics i col·laboradors.
Molt bé.
Feta
molt
per
bé.
Santi Maspons. Gràcies, Santi.
Gràcies, Santi.
De flipant, no...
Has dit ressenyes a Amazon?
Hòstia. Amazon són els afiliats, les ressenyes són a iTunes.
Gràcies, Miquel
Àngel. I Capsid està sobre de la FNAC. Endreçat, sisplau.
Era una prova per veure si escoltava. Sí.
Molt bé, molt bé. Aquí tenim el nostre tècnic que està atent doncs, a que siguem rigorosos per variar.
Anem a les propostes. En Sinner Boff doncs, diu que ens recomana el nou disc de Mike Oldfield, Return to a Mother One, un disc acústic en plan del trio original.
Carles, per favor. Home Down. Return to Home Down. El tercer disc de Mike Oldfield va ser Home Down. Després del Tubular Bells i el Herges Rise. I el Home Down és una obra super fantàstica, instrumental fantàstica. I acaba de treure, diguéssim, una revisió on canvia l'esperit del disc, és el mateix, però les melodies són diferents. És boníssim. És boníssim. Jo porto tota una setmana malalt de Mike Oldfield, perquè a més és clar, comences amb el Return to Home Down, tornes a escoltar l'Home Down i ja vas repassant tota la discografia i vas molt malalt. És boníssim el disc.
Molt bé.
Boníssim.
Diu que està fins i tot enregistrat amb un metrònom manual. O sigui, no d'aquests...
Analògic serà, això, manual, perquè... Sí, manual què vol dir? Que hi havia la senyora Michael Field fotent-li clatallots?
Sí. Això és el que ha posat el Tomàs, el guió. Bueno, el Jordi...
Suposo que aquests fan cloc, aquests els típics
no sé.
De...
En Jordi Blanc diu... Proposa un gadget que no fa res, però fa pinta selectiu i antiestrès. El Fidget Cube, que és un aparatet, que és un
per
cub...
Per fidgeting.
Per fidgetear, que és com trastejar, toquetejar. Quan estàs nerviós que comences a moure el bolígraf... Bueno, els que hem estudiat així moltes hores amb els bolígrafs, això que els fèiem girar... Ho sabeu? Sí. Jo ho havia arribat a fer, girar els bolígrafs amb les dues mans a l'hora, endavant i endarrere. Fixeu-vos com arribar a perdre el temps a la biblioteca.
Això és com el tio aquell de Golpe en la Pequeña Xina, un dels tres tormentes que ho feia amb els xinais, doncs, amb els llapissos.
Sí, igual. Llavors, doncs, és per té, ja us posarem el vídeo, les notes del programa, i té com un... Té
però
com
això
un,
no és necessari, un... els homes tenim títol collons per això, quan no saps què fet toques els d'allò.
No, però això és com molt discret, i si estàs nerviós a una classe o una reunió, pues, té parts sorolloses i parts silencioses, té botonets, té un interruptor, té un joystick, és curiós.
Sí, algú ha inventat una cosa que no serveix per res.
$22, sí, no...
I val 22... Aquest és un geni!
Clar.
L'hauríem d'entrevistar per fer testers o algo, el tio que ha inventat això.
Sí. Després l'Ernest Fors ens proposa un robot open source anomenat UArm Swift, Your Personal Robotic Assistant. És un braç articulat amb càmera que se li poden posar...
No vull saber per què serveix.
No, passa
de tema, perquè això no... Què et fa? Et serveix les Coca-Coles?
Bueno, ara quan digui una cosa... Ja,
vale.
Mira, se li poden posar diversos plugins de hardware.
No! No m'ho expliquis!
Hi ha un agafador...
Que ja teníem, no, ja mira, la, una, el masturbador masculí, cosa, una, les mamelles xiuladores... Ha, no, home, no!
Escolta, hi ha una cosa que és per agafar llapis, que pot pintar cosetes...
Sí.
Hi ha una cosa de pinces metàl·liques i hi ha un xuclador.
No! No, home, no! És... És que ens fotran l'explícit aquí,
és que
collons.
Està a Indiegogo per la mòdica xifra de $209.
Home, clar, si te la pela ja, paga tot.
Te la xucla. Però bueno, el preu senyor... oficial serà el doble, 426.
Bueno, doncs vinga, correu-hi tots.
En Tomàs, diu que realment cercar torrents pels mètodes clàssics s'ha convertit en una tortura, si no en un perill, amb webs amb publicitat maliciosa, pop-ups i altres deixalles agressives.
Perquè és molt lent.
I skytorrents.in sembla un servei net de tot això, almenys de moment.
Skytorrents.in.
Sí, senyor. Vale.
Però a veure, thepiratebait.cd i kickastorrents.cd funcionen de meravelles, fa un parell d'anys que no cauen.
Ja.
Sí,
bueno,
el fet és que aquest, jo l'he vist, que no et surten ties amb pilotes.
No, però has de fotre-li l'adblocker. Tu vas amb l'adblocker i ho ves tot net i polit. Com tinguis l'adblocker fora et comença a sortir de tot. I tu estàs allà i de cop i volta... I a més a més et disparen vídeos. Et disparen vídeos amb pop-ups que dius que comencen a sonar i dius, d'on ha sortit això? Busca'l, tanca això.
Sí, com estiguis buscant una pel·li pels nens de... Anem a veure buscant la Dori i te salga la...
La Dori.
Sí.
La Dori. Sí, sí, sí.
Bueno, en Tomàs també diu... Després d'haver regalat uns quants Kindles a família i amics i no haver tingut mai cap de propi, finalment, pel meu aniversari, em vaig regalar un Kindle Paperwhite.
Que bonito.
El que té retroil·luminació.
O sigui, s'ha comprat un Kindle retro.
Sí, i diu que ha recuperat el plaer per la lectura de ficció a tal punt que em falten hores al dia per llegir més.
De fet, s'ha apuntat a Goodreads.
Sí, que és l'altra recomanació que ens fa, que de fet ja la vam fer a Zetatesters i a Museu de la Poma, que la gent s'apunti a Goodreads, que està per web, per app, per iOS i Android, i que es pot seguir les lectures d'altra gent, opinions,
aquest,
etcètera.
Aquest matí anàvem 7 a 6.
Sí, és que pels que no escolta Zetatesters tenim un pic amb el Marc de quants llibres llegirem
sí,
a l'any.
Sí, jo em llegeixo llibres, en Carles es llegeix pamfletos. Però bueno, això és una altra teva.
A veure, sí, i el Marc, d'aquest set que porta, dos o tres, ja els tenia bastant començats el 2016. Entonces, aquí no,
dos,
tots fem trampetes,
dos,
eh, xato?
Dos i dos tasca, i més de la meitat tasca. Ha caigut aquí, eh?
Doncs pues molt bé.
I encara tinc a mitges aquell de la Segona Guerra Mundial, que és més llarg que un dia sense pa.
Sí, 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 sí. Doncs molt bé, pues ja hem arribat fins aquí.
Molt, eh?
Tomàs,
escolta,
et trobem a faltar i t'estimem. I mosseguis, enviem-nos propostes i deixeu-nos ressenyes a Amazon. Ah, ja, ja, no.
Compreu coses per
compreu
Amazon.
Compreu per Amazon, compreu Amazon per i sigueu Amazon. Feliços i cardeu.
No? Vale.
Vale.
Moltes gràcies. Som-hi!